A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, s'acaba el curs escolar, arriba l'estiu, i òbviament les darreres activitats que tenen molta relació ja amb els més petits de la casa, sigui la marató, sigui l'hora del conte, sigui totes aquelles activitats que formen part del curs natural, de l'any natural de la biblioteca, algunes d'elles, clar, deixaran pas ja a l'estiu a una pausa per retrobar-nos a la tardor. Marta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Esteu a la recta final ja d'algunes d'aquestes activitats,
sí,
eh?
Sí, ara ja tots són festa final.
Perquè sí. Estem a 5 de juny i sí. Per tant, vaja... Sempre, pels vols de Sant Joan hi ha aquesta festa final a la Roig i Reventós. Anem a fer una mica de calendari de tot plegat?
Sí.
Vinga.
Bé, doncs s'acaba la marató de lectura pels nens i nenes que han volgut participar i el resultat és molt bo, han aconseguit ells mateixos. 60 han aconseguit assolir aquest repte de superar els 8 llibres i així durant el mes de maig, 60 superlectors, i 9 nens i nenes que s'han quedat allà a les portes, però vaja, que està molt bé, eh? Molts han fet allò l'esprint final aquests últims dies. I tots estan molt contents.
D'acord, o sigui, 60 superlectors
sí.
i 9 que han quedat a la
sí.
porta de
sí,
superlectors.
Sí, sí,
eh?
Exacte, sí.
O sigui
sí,
que
sí.
quants n'han participat finalment? 69?
69 nens i nenes.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do. Potser ha baixat una miqueta respecte a altres anys, però vaja, que
amb
no ve de Déu.
Amb la mitjana
sí,
habitual.
Sí, sí, sí.
D'acord.
Estem contents.
Primera part, doncs, ja s'han donat els títols de superlector d'aquesta marató de lectura de la Roig i Reventós i, per tant, allò que dèiem, que estem a la recta final.
Sí, llavors demà farem aquesta entrega de diplomes, aquests 60 nens i nenes, i una bosseta doncs, amb diferents regals per tots els que han participat. S'hagin llegit 3 llibres o s'hagin llegit 24, perquè això també és una manera de remarcar que no és un concurs, sinó que
no hi ha
tothom té premi.
Que no hi ha afany competitiu.
No, al final el premi és haver llegit el màxim possible. Per tant, el premi se l'emporten ells.
Que entesos.
I els que han participat bé amb les famílies i els pares els han engrescat a venir a la biblioteca i llegir, doncs...
Què ho fareu? Coincidint amb l'hora del conte?
És... Sí, demà ja sí. acabem més l'última hora del conte. Perquè després les escoles ja fan jornada intensiva...
Això encara no ho havíem dit, però esclar, els pares sí. i les mares prou que ho saben, això,
sí.
eh? Que la setmana que ve comença l'horari intensiu a les escoles.
Sí.
Dilluns és Festa Barcelona, que és la segona Pasqua, però és jornada intensiva i, per tant, els pares ja han agafat el trencaclosques a veure com ho col·loquem,
sí.
tot això. Eh?
I llavors tot canvia una miqueta, fa més calor, i està més per jugar fora, i canvia el que és el ritme de l'hivern o d'ara d'aquests últims mesos. I llavors això, acabem ja aquest divendres dia 6, ho reprendrem a l'octubre, I llavors farem això, aprofitem per fer aquesta última hora del conte amb una hora del conte especial, sempre busquem alguna cosa una miqueta diferent però que tingui molt a veure amb la literatura, amb els autors. L'any passat, per exemple, vam fer un espectacle dedicat a la Joana Raspall. Doncs aquest any li toca el Jani Rodari. I llavors vindrà una companyia de teatre, són 3 noies, es diuen Brief, Brav, Bruf, i tenen un espectacle de petit format que es diu La filla del senyor Bianchi i està basat en aquest conegudíssim llibre del Jani Rodari, Contes per telèfon, que va donar d'un pare que viatja per la seva feina, viatja molt, però té aquest contacte amb la seva filla de cada dia parlar amb ella per telèfon i cada dia explicar-li un conte per telèfon. Doncs bé, aquestes noies, Brief, Brav, Bruf, han agafat alguns d'aquests contes, de contes per telèfon, i els han adaptat fent una altra història, però basada amb el genial escriptor italià, Jani Rodari.
D'acord, doncs aleshores el que trobaran els més petits serà aquesta versió explicada dels contes per telèfon.
Exacte. Llavors ja som del món del teatre, per tant tenen molt joc teatral, basat molt en la seva interpretació, usa titelles, creen personatges amb un atrezzo molt senzill, però que hi ha objectes, i això doncs facilita també seguir les històries i com que les vesteixen, no? I la història va una miqueta que el món dels contes està a punt de desaparèixer, perquè en aquest món dels contes els nens ja no llegeixen i per tant els colors van desapareixent, una miqueta com la història interminable, no? Aquella història, aquella cosa de que les coses llueixen
i
desapareixen.
Que es va pensint a poc a poc.
Exacte. I llavors bé, hi ha aquesta missió de buscar nens i nenes que llegint doncs, tornin a donar color i
alegria. Vitalitat.
Exacte, aquest món dels contes. Per això han d'obrir unes maletes plenes de contes i llegir-los, però les maletes fa molt temps que no s'obren i costa. Per tant, Brief, Brav, Bruf vindran a la biblioteca a buscar nens i nenes disposats.
Que ajudin a obrir les maletes.
Exacte, obrir les maletes i tornar a donar color al món dels contes.
Què es farà primer, l'entrega de diplomes o l'hora del conte?
Primer es fa l'hora del conte.
D'acord,
i
finalitzada l'hora del conte?
Finalitzem amb l'entrega de diplomes i aquestes bosses amb petits obsequis, perquè si no després hi ha molta desbandada i tornar a regrupar i tornar a concentrar...
És una complicació.
És complicat, llavors ho fem al revés.
D'acord, primer l'hora del conte i després l'entrega de diplomes de la marató de lectura de la Roig i Reventós.
Exacte.
Molt bé, més
això
coses.
Per una banda. Llavors demà, a més, també coincideix amb una altra cosa que no es fa a la biblioteca, però jo ho hem anat explicant, que és la tercera trobada de clubs de lectura de l'Alt Penedès i Garraf. Aquesta ocasió es fa a la Fassina de Can Guineu, de Sant Sadurní d'Anoia, amb l'autor que ha sigut el protagonista d'aquest any en els clubs de lectura de totes les biblioteques de la zona, que és Jordi Llavina. Ell és de Gelida, està molt vinculat a Sant Sadurní d'Anoia, i aquest any doncs, són aquestes dues poblacions les que s'han encarregat d'organitzar aquest acte. Mm-hmm. I doncs la història és aquesta, que als clubs de lectura ha vingut una coordinadora per escoltar les opinions de tots els participants, les ha anat recollint, les ha posat en un blog que es diu elsnostresclubs.wordpress.com, i aquí doncs es pot anar seguint el que ha sortit d'aquests clubs de lectura.
D'acord.
En diferents biblioteques.
I el que es posarà en comú demà.
Exacte.
En aquesta trobada col·lectiva dels clubs de lectura.
Sí, sí. Llavors bé, doncs es va amb autocar, les persones que han participat i que s'han volgut apuntar, i allà doncs hi haurà aquesta trobada amb l'autor i li podran doncs transmetre totes les sensacions, fer-li preguntes i tot això.
D'acord. A partir d'això també, una d'aquelles iniciatives de la qual en vàrem parlar i no sabem si ha donat molt resultat o no. Aquella iniciativa que tenia relació amb els voluntaris que ajudaven a llegir a nois i noies, que ens vares parlar fa uns quants mesos de cercar voluntaris per fer aquesta feina. Com ha anat això?
Ha anat bé. Mira, precisament aquesta setmana van venir els nens i nenes del Barratxina que participen en aquest projecte L'Èxit amb els seus voluntaris. La seva parella, diuen ells.
La seva parella,
sí.
Diuen.
Jo els vaig preguntar com dieu al company de lectura.
No sé
com li dieu,
la seva parella,
no?
De lectura.
El nom de pila, d'acord. Ja està. I doncs pues, me'ls presenteu, i em dic tal, i la meva parella és... I em presentaven a la seva parella, vaig trobar bonic. Doncs vam venir tots junts, els nens amb els voluntaris, i els hi vam estar explicant una miqueta doncs, bueno, el funcionament de la biblioteca, perquè també la utilitzin, els hi vam explicar contes. Són nens de 5è, de 6è, però van estar molt, molt actius, molt contents, i pel que vaig poder parlar amb els voluntaris, l'experiència ha sigut bona, perquè realment són nens que ho necessiten, que algú estigui per ells,
d'acord.
Ja només per llegir, no? Sinó, bueno, algú pendent d'ells.
O sigui que l'experiència sembla haver estat prou bona com perquè repeteixi el
jo
curs que ve.
Jo espero que sí, això, bueno, l'escola
almenys
de fer balanç.
Almenys el balanç és bo des del punt de vista del que vas poder testimoniar
a
la biblioteca.
Sí.
D'acord.
Jo crec que sí, m'agradaria que sí que continuessin fent-ho, perquè trobo que és un projecte molt maco i que té molt de valor.
Doncs una iniciativa que es tanca també amb l'arribada de l'estiu.
Sí.
Més coses.
El dia 18 tancarem també aquest cicle de xerrades literàries que hem anat fent des del mes de desembre amb l'Helena Cejas, que és llicenciada en Filologia Hispànica.
18, dimecres.
Dimecres 18 a les 8.
El dia de la...
Sí, un dia...
El dia 18, dimecres, es tanquen també els clubs de lectura amb Helena Cejas.
Exacte. Ella cada mes doncs, ha anat explicant-nos un tema diferent relacionat amb això, amb literatura, amb autors, ha relacionat molt autors sud-americans amb catalans, i en aquesta ocasió, així per acabar d'una manera més simpàtica, doncs, més no, d'una
sí.
manera, doncs bé, el tema serà la literatura i l'humor. I llavors partint des del Quixot, que està ple doncs, d'aquest sentit de l'humor, doncs anirà fent un repàs de les principals obres de la literatura que tinguin un vessant... Sí, això, no? Humorístic, per riure, per distreure's i per fer una lectura més distesa.
D'acord. Dimecres dia 18 amb Helena Cejas.
A les 8. Els clubs de lectura continuen el seu curs normal i el divendres dia 20 de juny doncs també farem la festa final dels clubs de lectura a la biblioteca. Tots els participants es reuniran i podran intercanviar i conèixer-se i tornar-se a trobar entre tots els 5 clubs de lectura diferents.
D'acord.
Que estan en funcionament.
Que retrobarem també a la tardor,
Sí, exacte.
En
sí,
les
sí,
mateixes
sí.
condicions, perquè igual. Òbviament les obres a la biblioteca encara...
Sí, no, es fan al Miramar i bé, és una manera també d'estar més a prop del centre, de Santiago Rusiñol, i de tenir un lloc còmode on poder-se reunir i parlar tranquil·lament, perquè la biblioteca Roig i Reventós quedava una miqueta just i era difícil.
D'acord, doncs els clubs de lectura també acaben i reunió final, festa final, 20 de juny, divendres 20 de juny.
I després també estem una miqueta col·laborant amb la Festa de la Poesia des de la biblioteca, i de moment hem fet com l'any passat, uns cartells enfocat molt als nens i nenes per donar a conèixer els 7 poetes, que no són poetes infant, que siguin per nens, sí. Però bé, també volem que els coneguin i que aquí cap de setmana que es faran coses, doncs que els hi puguin sonar. Llavors bé, és molt senzillet, hem fet unes cartolines on hi ha la fotografia del poeta, un petit mapa allò on ha nascut, els premis que ha guanyat, quatre dades, i fragments dels seus poemes seleccionats que els nens doncs, els puguin entendre i els hi puguin fer gràcia. I llavors també preparem a partir de cada poeta unes propostes perquè els nens doncs, també en certa manera siguin ells creatius i puguin fer un dibuix a partir d'un poema proposat o puguin acabar un poema o acabar d'omplir paraules.
D'acord, és a dir, que juguin amb les paraules
i
amb allò que els motiva la paraula,
sí.
No?
I això la idea és recollir-los i fer-los un obsequi
als poetes quan vinguin.
L'any passat ho vam fer així i va ser bonic.
Que vindran el darrer cap de setmana del mes de juny.
Sí.
Darrer cap de setmana del mes de juny, després de Corpus i Sant Joan, la Festa de la Poesia, l'edició d'enguany de la Festa de la Poesia, que ha tancat també el seu Verkami, és a dir, que ja ha assolit també el finançament a través d'aquesta plataforma de micromecenatge, també l'ha assolit aquest any, i per tant la Festa de la Poesia ja té tots els detalls a punt per començar.
Sí, i després també volíem dir que si hi ha algun nen o una nena que vulgui col·laborar més estretament amb la festa, no m'agradaria avançar molts detalls, però en tot cas busquem això, nens i nenes de 6, 7, 8 anys, que tinguin ganes de col·laborar d'una manera activa en un dels actes concrets.
D'acord.
Doncs que es posin
de la Festa de la Poesia,
de la Festa de la Poesia, que es posin en contacte amb nosaltres, una cosa senzilla, no requereix cap complicació.
6, 7 o 8 anys.
Més o menys. I amb ganes doncs, això, de participar més activament, doncs, que ens posin en contacte amb la biblioteca i els explicarem els detalls.
De què va? Sí. D'acord. Per un dels actes de la Festa de la Poesia, voluntaris, voluntàries de 6, 7 o 8 anys. No ve que siguin de 9 ni que siguin de 5.
Exacte.
No passa res, però si volen col·laborar amb un dels actes de la Festa de la Poesia.
I després voldria també, ara que ja anem de cara a l'estiu, però que encara no fa aquella calor i que ens ve de gust sortir i veure coses boniques i paisatges que en tenim de molt macos, doncs a la biblioteca virtual de la xarxa de biblioteques hi ha prestatges, a vegades n'hem parlat. Són llibres recomanats, hi ha recursos, una vegada recordo que vam parlar del d'aprenentatge de llengües. Doncs en aquesta ocasió volia destacar el prestatge d'Espais Naturals. Està ple de recursos molt interessants per fer sortides aquí a prop, més o menys a prop, i és això, és un ampli ventall de recursos, hi ha fins a recomanacions literàries, de llibres que tracten sobre el tema dels espais naturals, dels parcs naturals, fins a notícies, hi ha selecció de webs, aplicacions per a mòbils, per poder
localitzar,
per poder fer doncs, això, rutes, itineraris, hi ha l'agenda dels parcs, de totes les activitats que fan, des del programa Viu al Parc o altres que són allò, poesia als parcs. Es fan molts, molts actes que valen la pena i aquí queden recollits d'una manera molt clara i que ens podem doncs, organitzar una miqueta la sortida. I una cosa que he trobat també aquí en aquest espai de la biblioteca virtual és el mapa literari català. És una web, aquí tenim l'enllaç, entres a la web de mapa literari, mapaliterari.cat, i és un mapa del món. Llavors, a veure si ho explico bé, hi ha una sèrie d'autors, de diferents escriptors catalans, Joaquim Amat Piniella, Víctor Balaguer, Santiago Rossinyol, Josep Carné, Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Jacint Verdaguer. De cadascun d'aquests els situa en diferents espais del mapa, clar, queda molt concentrat en Catalunya, però si un d'ells, doncs, no sé, ha anat a Cuba...
En alguns dels escenaris de la seva vida.
Exacte. Tu entres en aquell lloc i et surt un fragment de la seva obra que tracta, que parla sobre aquell espai. És molt curiós i molt bonic, no?
Si una feina molt maca, mapaitinerari.cat.
Mapaliterari.cat. Si entrem a Sitges, per exemple, trobem que hi ha autors com Santiago Rossinyol, Josep Carné amb el seu madrigal a Sitges, Foix, Joan Oliver, que han escrit coses relacionades amb Sitges. Per exemple, si en posem Josep Carné, entrem, hi ha una fotografia de la rajola, del madrigal, t'explica la història, hi ha tot el text. És un lloc això per entretenir-se, per anar mirant, i a més està el detall del carrer on hi ha aquella vinculació de l'autor amb aquella població.
Hi ha una bona colla,
Sí, i és un lloc curiós, es va desplegant aquest mapa, pots fer un zoom i cada vegada amb més de detall, i al final arribes doncs, això, no? Aquest text literari que relaciona aquest autor amb el lloc que en aquell moment doncs, va escriure o va visitar.
Mapaliterari.cat. S'ho passaran molt bé perquè, esclar, hi ha molt, molt, molt on, on escollir, especialment, com deia la Marta, molt centrat, òbviament, en Catalunya i Espanya, però Cuba, Sud-amèrica, Europa també té presència, té petjada d'autors catalans. Una bona recomanació també aquesta. Recordem que l'adreça de, no aquesta, la dels recursos de la xarxa de biblioteques per accedir a tota aquesta estanteria de...
És una miqueta llarg, però fer a Google i posar biblioteca virtual...
D'acord, no, és més fàcil anar a Google i posar-ho així,
Sí, seria la manera més senzilla.
Amb això no hem canviat.
No,
amb les adreces fàcils en aquest àmbit, no, eh? En què vagin a Google i busquin biblioteca virtual.
Ara dic aquesta memòria, crec que és bibliotecavirtual.diva.cat.
És igual, però biblioteca virtual us sortirà ja directament i ja està.
Exacte. I recomanacions.
Vinga.
Fa unes setmanes vam parlar del rànquing aquell dels CDs més prestats, doncs avui porto les novel·les, les
aquell que ens va cridar tant l'atenció, del rànquing dels CDs, on hi havia, si no recordo malament, els Monjos de Silos
també,
gairebé dalt de tot.
És veritat. Però bé,
en fi.
I Alejandro Sanz.
I Alejandro Sanz. Al costat d'Alejandro Sanz, algú volia calma espiritual per passar la crisi. Ara anem per...
Novel·les. Seria novel·les. Les novel·les més prestades, de gener fins a abril.
D'acord.
Per tant, aquí encara no entrarien totes les novetats de Sant,
de Sant Jordi.
Però ens podem anar situant i ens dona així una visió de què és.
Del primer trimestre sencer, gener, febrer i març.
I no es diferencia massa el que hem prestat de la Roig i Reventós del general a tota la xarxa, a totes les biblioteques.
A veure, més o menys la tendència és
així. Més o menys és aquesta.
D'acord, vinga.
Llavors, el número 10, Quan érem feliços, de Rafael Nadal, una obra molt biogràfica que va guanyar el Premi Josep Pla. Amb el número 9, El verano sin hombres, de la Siri Usbet, que és una bona escriptora i potser també és coneguda per ser dona de... Paula Auster. Però ella, com a ella mateixa, també té un pes i són lectures molt recomanables, les seves novel·les. El verano sin hombres. En el número 8, Tiempo de arena, de l'Imma Chacón. En el 7, tenim una de les escriptores de més èxit d'aquestes nòrdiques, Camila Läckberg, amb La sombra de la sirena. Però podria ser aquest títol, com podria ser un altre, perquè qui llegeix un s'enganxa de seguida a altres. En el 6, Dolores Redondo, amb la seva novel·la El guardián invisible, que és una obra... policíaca, passa al País Basc, amb una trama que també atrapa moltíssim i ha fet un altre llibre que també està tenint molt d'èxit.
O sigui que, com la tendència general, aquí la novel·la policíaca...
Sí, crida molt...
En general, pel que veiem que marca tendència.
Sí. En el 5, Dime quién soy, de la Julia Navarro, una altra de les que sempre estan a les llistes dels més llegits. El 4, La reina descalza, de l'Ildefonso Falcones. El 3, Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, aquest era indiscutible,
no
i segurament en el proper rànquing encara estarà més amunt perquè no para de sortir, de tenir reserves.
Sí?
Sí. Molt, molt demanat tant en castellà com en català. En el número 2, un altre, aquí hi ha d'aquests de llarg recorregut, Les 50 sombres de Grey, encara continua. I aquí volia fer un parèntesi, que l'altre dia vam tenir la presentació d'una novel·la eròtica, 158, d'un autor de Ribes, i la volia recomanar molt, perquè és molt, realment és molt propera al tema, que ens podem sentir identificats, enganxa molt, i conèixer l'autor va ser molt interessant, perquè a més ens va explicar tot el procés de creació de la seva novel·la i de com va arribar de la idea al producte final, que és un producte molt cuidat, amb autoedició, s'ho ha fet ell mateix, amb ajut d'amics que bé, de manera voluntària han volgut creure en aquest projecte.
El que fan les il·lusions, eh?
Sí, i tant. I tant. I volia destacar la seva obra perquè després de conèixer l'autor, doncs com que encara tardarà més la novel·la.
La novel·la es titula...
158.
158.
Sí.
L'autor?
Dani Alba.
Dani Alba. D'aquí al costat, eh?
Sí.
Una novel·la autoeditada. I en el futur...
Però molta qualitat.
I en el futur, molt probablement, en parlarem molt de l'autoedició perquè... Perquè, vaja,
sí, no, el món editorial realment
el món
és
editorial,
molt difícil.
Perquè un original es quedi enmig de piles i piles i piles d'originals, doncs segurament si algú té tota la convicció que això val la pena editar-se, doncs tindrà aquesta possibilitat de fer autoedició.
I més de l'editorial també, la feina editorial era molt el tema de la distribució.
Sí, està clar.
Que és com una paret. I en el número 1, un altre que sempre surt, Jorge Bucay i Cuentos para pensar, com també podria ser un altre títol. En aquesta ocasió doncs, és aquest el que tenim en el número 1. Jorge Bucay, un autor d'aquests d'autoajuda, per dir-ho d'alguna manera, de reflexionar sobre un mateix i a través de contes, a través d'històries, doncs, bueno, anar pensant en el nostre interior.
Una altra de les branques d'aquesta època, eh?
També,
els llibres que ajuden a pensar o que més o menys ajuden a motivar, etc. Jorge Bucay, en el número 1 i en el número 10, com dèiem, Rafael Nadal, el germà de Joaquim Nadal, que amb aquest llibre també de memòries personals ha estat també un altre dels llibres més venuts aquestes darreres setmanes. I ens portes...
I per acabar, alguns contes per nens i nenes, i destacant sobretot una il·lustradora, que és la Cristina Los Santos. La Cristina Los Santos té un estil que la que li veus un llibre la pot reconèixer qualsevol altra. Ella va estudiar Belles Arts i d'aquí doncs, va entrar en el món de la il·lustració. Les seves il·lustracions tenen molt de detall, són il·lustracions petites, amb molt de dinamisme, són escenes, amb això, sobretot amb molt de detall, no? Per entretenir-se mirant i buscant, d'un traç molt net, molt de sentit de l'humor.
No té a veure, però... A qui li agradin les il·lustracions de la Pilarín Vallès té un punt de, té un en la manera, amb el que deia la Marta, molts personatges, molt de detall, els entorns molt ben dibuixats i construïts, doncs això, té molt d'això, i uns dibuixos d'aquells que són simpàtics per naturalesa, de colors, de rostres, de personatges, d'expressions... Té un punt d'esperit de Pilarín Vallès.
T'atures a cada personatge i pots deduir el que estan fent, el que estan sentint...
Sense massa explicació de res.
Sí, no cal massa text. Ha il·lustrat llibres d'escriptors molt coneguts i molt importants, i després d'altres, però això sense paraules. Aquest es diu El zoològic...
És per dir... amb dues girafes a la portada, molt simpàtiques.
I aquest és de buscar imatges, una miqueta on està Wall-E, però per més petitons, no té la complicació del Wall-E que no el troben ni volent. Aquí doncs, proposa animals que has de buscar i per tant el nen doncs, es pot entretenir.
En una pàgina hi ha només el dibuix dels animals que s'han de buscar i en l'altra pàgina, òbviament, els animals ficats en un entorn ple de persones, ple d'activitats.
Exacte. Ella diu, la Cristina, que no li agrada dibuixar prínceps guapos i personatges bonics, sinó que prefereix els monstres, les bruixes, perquè els pot exagerar més i donar-los aquest toc divertit. També diu que li agrada molt el Tintín, que per ella Tintín és el rei.
També un referent d'aquest tipus d'il·lustració,
molt definida, amb colors així vius i que en una escena pot passar moltes coses.
I és cert que són colors de Tintín, els que hi ha en aquestes il·lustracions, que són vius però no extremats.
I això, són il·lustracions narratives on passen coses. I els altres dos que he portat, també il·lustrats per ella, estan escrits per la periodista Elisenda Roca. I són dos llibres d'una col·lecció...
Doncs vinc que escrivís en el llibre infantil, Elisenda Roca. I aquest títol és divertit, eh? Sí. Hola, gràcies, adéu.
Adéu. I l'altre és No som els tres porquets.
D'acord.
Sí, són llibres que estan, el text, estan escrits en rodolins, molt ben escrits i fan riure, amb els dibuixos de la Cristina Los Santos, que la combinació és perfecta.
Maquíssims, maquíssims.
I el contingut és això, en aquest d'Hola, gràcies a Déu, doncs és això, no?, que la bona educació per davant sempre, que no costa res dir aquestes paraules màgiques. I l'altre, No som els tres porquets, doncs bé, el tema d'anar ben polits a classe, perquè si no, doncs el del costat no voldrà estar-hi. I les il·lustracions també acompanyen perfectament aquestes històries molt quotidianes i aquest tema així, no?, de les bones maneres.
I tant, hi ha aquí un... Vaja, segur que tothom en té una imatge al cap, una il·lustració d'un full de paper que fa referència a com s'han de presentar els treballs, a com s'han de presentar les redaccions, que no estiguin plenes de marques ni de tatxades, sinó que estiguin netes i polides. És algun dels consells que es donen en aquest llibre.
I així el text en rodolins, doncs, que també fa molt ben llegir, no? Llegeixo el primer. Diu, vet aquí el Martí i la Nora. Són simpàtics i eixerits, i tots dos són grans amics. Si un no hi és, l'altre l'enyora. Els agrada llegir, escriure, explicar acudits i riure. Què més tenen en comú? Mai no saluden ningú. I a partir d'aquí els coneixem.
D'acord. Són els llibres, aquests dos llibres, amb textos de l'Hisenda Roca, de la periodista Elisenda Roca, i il·lustracions de Cristina Los Santos. Amb aquesta il·lustració, com ens deia, és maquíssima, és per passar-s'hi una bona estona. 11:43, sàpiguen que demà... Tongada final, marató de lectura, etc, i l'hora del conte, o sigui que festa gran de la biblioteca demà a la tarda. Marta, gràcies.
Gràcies.